Ens acompanya el doctor en economia, Jordi Franch. Doctor Franch, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina situació tan complexa, no? Està passant l'economia mundial. Avui les borses, per exemple, han viscut un dia d'autèntic daltabaix, no?
Sí, sí. Ens pensàvem que ja sortíem de la Covid, o menys amb salut, però no. Ara entrem en una guerra, sí, sí. Per tant, anem de mal en pitjor.
I això què significa? Com ens pot arribar a afectar, doctor Franch?
Aviam, hi ha les incerteses de que una guerra se sap quan es comença, però no se sap quan s'acaba, si pot ser curta o si pot ser llarga. Després, per tant, no sabem, hi ha una incertesa de... Si fos curta, jo diria que ens afectaria molt poquet. Òbviament, estan morint persones i això és gravíssim i això no té marxa enrere, però a nivell econòmic, si es pres el conflicte, doncs les coses tornarien a posar a to ràpidament. Molt més ràpidament, per exemple, que amb crisis passades com la del 2008, perquè una crisi financera en termes de deute és molt més difícil de corregir. El problema és que no sabem. No sabem si això serà curt i serà llarg, i cada dia que passa doncs ens donen més indicis d'aquesta llarga, llavors sí que greuja. I després hi ha la qüestió, clar, hi ha la qüestió de la inflació, hi ha la qüestió del gas, hi ha la qüestió del petroli. Si Europa reacciona davant Rússia, davant aquest atac barbàric i terrorista contra Ucraïna, amb l'embargament del petroli i del gas, això pot resultar, o fem per fer mal a Rússia, per ofegar econòmicament a Rússia, no? Però això ens pot fer més mal a nosaltres que a ells. Per exemple, si mirem el preu del petroli, veurem que ells ho venen amb un descompte superior als 20 dòlars i ho venen a Xina. És a dir, Europa no compra el petroli de Rússia per l'embargament, però no obstant, ells això no els hi fa massa mal perquè ho ven més o menys al mateix preu que hi havia des d'abans de la guerra. En canvi, nosaltres, Europa, sí que, com que no tenim petroli, ho hem de comprar. Hem de comprar el barril Brent, que escala ja per sobre dels 100 dòlars al barril, amb diferència. I, esclar, pensem que això sí que ens fa mal. I ens fa mal a nosaltres, perquè per cada dòlar que s'encareix el barril de Brent ens suposa més o menys, uns 300 milions d'euros de pèrdua a nivell de PIB.
Déu-n'hi-do, eh? Estàvem tan contents, tots plegats, amb la recuperació econòmica post-Covid. Què passa amb aquesta recuperació?
Bé, jo entenc que en termes de salut a nivell víric la cosa està... Bé, perquè ens diuen els doctors, en medicina la cosa està ja bastant doncs bé, no? I sembla que ja hem vist, estem veient el final del túnel, la llum, i per tant que estem sortint. La qüestió torna a ser una altra vegada econòmica, perquè, esclar, durant el Covid, perquè ara farà 2 anys, va començar el confinament, el 8 de març, si recordem, del 2020, permetia al govern central una manifestació massiva feminista a Madrid, i el dia 14 ens confinaven a tots a casa. Si mirem, per exemple, el dia 14, la borsa, a partir d'aquest dia, amb el confinament, va caure, però en picat. Perquè, clar, la borsa... En fi, va caure en picat. La qüestió és que, en aquests 2 anys de pandèmia, els bancs centrals han reaccionat imprimint moltíssim de diner i, per tant, introduint molt, molt de liquiditat en el sistema. Això s'ha de drenar. Això, d'alguna manera, s'ha de treure aquest diner. I, justament, ara estava per veure com reaccionava el mercat davant la sortida de la crisi de la Covid. Però, clar, ens hem trobat amb espatega la guerra, aleshores es planteja introduir nous estímuls monetaris, més diner, més moneda, més crèdit, endarrerir la pujada esperada del tipus d'interès. Bé, això ens portarà, òbviament, que la inflació s'estigui disparant, ja ho està fent. Aviam, al febrer, interanualment, la inflació a Espanya va ser del 7,4%. 7,4% és una xifra que no teníem des de feia 33 anys. Però, cuidado, aquest 7,4% és abans de la guerra, és abans de la guerra. És a dir, que amb la guerra els preus es disparen i, per tant, la inflació pot pujar perfectament a més del 10, 11, 12, 13%. Bé, estem, per tant, en un escenari molt dolent, on se suma la inflació, que és un càncer econòmic, aquest ja ho tenim, i l'estancament. Llavors estaríem en una temuda estanflació.
Déu-n'hi-do. En fi, la conclusió és que més val que ens ho prenguem amb calma, no?
Sí, sí, no podem perdre l'esperança, això està clar. I aviam, on podem posar l'esperança? Doncs en el poble rus, jo em penso, El poble rus està manifestant, estan sortint per milers al carrer sense por a la repressió barbàrica que està imprimint Putin i que els estan posant a la presó i, per tant, deuen estar omplint de gent a la presó russa. Jo em penso que la manera més fàcil, més directa de que d'aquesta guerra s'acabés seria amb la caiguda de Putin. I la caiguda de Putin, aviam, no sé, veurem si la reacció interna l'afableix. Eh? Jo em poso més potser esperances a aquest nivell que no pas amb les sancions que estem imposant econòmicament des de fora, que ja dic, ens fan més mal a nosaltres, és com disparar-se els peus, que no pas fem mal nosaltres econòmicament a Rússia.
És interessant aquesta conclusió a la que arriba, perquè s'assembla molt a la que John Carling fa pocs dies expressava en aquest programa, que efectivament tindríem Vladimir Putin fins al dia que el poble rus decidís que s'havia acabat Vladimir Putin. I en la línia d'això també interessant un altre article del propi John Carling aquest cap de setmana dient, i ara m'agradaria conèixer també l'opinió de les nostres contertúlies d'avui, que cal donar una sortida a Putin. Cal ajudar a Putin, era com es deia aquell article, per tal de que trobi una sortida a la que agafar-se i poder d'alguna manera posar-se la medalla pública del perquè d'aquesta intervenció. Doctor Frank, ha estat interessantíssim escoltar-lo. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.